tienes
una rosa y un clavel.
Abre la muralla.
Tum, tum, tienes
el sable del coronel.
Cierra la muralla.
Tum, tum, tienes.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Et sents una mica com un pelegrí d'aquest món?
Jo crec que tots som pelegrins. O sigui, tots naixem, tots vivim i tots finalment morim. Els creients sabem que tornem a la casa del pare i aquest camí que fem sols al final, sempre caminem amb nosaltres mateixos, com deia el Machado, però acompanyats, finalment és aquest trajecte que fem cap a l'endemà i, per tant, d'alguna manera, tots som peregrins, sí.
I tu també et sents peregrí.
I tant.
Molt bé. Àngel Miret i Serra, no necessita cap presentació per als nostres oients perquè és una de les persones essencials d'aquest programa, però tot i així us explico una mica i us refresquem. És advocat, ha treballat en l'Administració de Justícia de la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, també a la Universitat Pompeu Fabra, també pertany a entitats socials com Cristianisme i Justícia o Iniciatives Solidàries, entre altres, i a més ha fet moltes col·laboracions amb mitjans de comunicació com La Vanguardia, El País, El Periódico de Catalunya, i també has fet publicacions especialitzades en el camp del dret. Però ara t'atreveix, Àngel, avui, habitualment cada 15 dies ens presentes reflexions, la teva columna d'opinió, però ara et convidem per un tema diferent, perquè t'atreveixes amb un llibre, Sinfonia del desert, editat per Claret, que defineixes, ha sortit fa poc a la venda, dijous passat vau fer una presentació a la Claret, tu el defineixes el llibre com, atenció, com la història d'un somni simbòlic i recorrent, una mica. El desert, Àngel, expliques què et fascina, què trobes al desert que et fascina tant?
El desert és un espai en el qual t'has de trobar tu mateix. A l'espai que vivim nosaltres habitualment estem immersos en un munt d'estímuls, estímuls de tota mena, estímuls que ens fan desitjar, ens fan voler ser una altra cosa del que som. En el desert tot això desapareix. Ets tu davant d'una immensitat on no hi ha res més que tu mateix i... Com crec que dic en algun moment del llibre, el silenci només és pertorbat pel vent, a vegades, i pels teus propis pensaments. No hi ha res més, no et pots distreure, no tens maquinetes, no tens televisió, no tens cinema, no tens gent que et conversi. És a l'espai per trobar-se i per interrogar-te tu mateix, per veure què vols fer, qui ets, quina és la teva perspectiva vital. És això el que em fascina del desert. La solitud. I després em fascina una altra cosa, que és que en aquell silenci, en aquella aparent solitud, també, això no obstant del que he dit, hi ha animalons, hi ha vida també, secreta, oculta, que surt potser de nit, que surt potser només al capvespre o les primeres hores del matí, però surten petits rèptils, surten les serps, hi ha les guineus del desert, hi ha tot un grup de petits animalons. Hi ha algunes plantes que poden sobreviure allà, que malgrat aquest gran silenci, són capaces de sobreviure i de tenir una vida completa també.
Un somni simbòlic i recorrent que jo crec que vas tenir una mica en temps de pandèmia, m'explicaves un dia, que aquesta idea d'aquest llibre, Sinfonia del desert, et va sorgir una mica en el confinament, no? Com definiries Sinfonia del desert per als nostres oients, aquest llibre?
Mira, el llibre... Explico una mica l'estructura del llibre, perquè el nom hi ha gent que li agrada, però molta gent també em pregunta aquella pregunta que tothom fem quan ens expliquen d'una pel·lícula. De què va?
Clar,
et diuen, de què va això?
De què va? Sí.
Doncs mira, és una mica peculiar. No és ben bé una novel·la, tampoc és un assaig. S'assembla més a una novel·la que un assaig, però potser el que més s'assemblaria seria amb un recull de contes... Tot i que aquests contes entre si tenen principi i final, vol dir que es poden llegir aïlladament, autònomament, i tu trobaràs un principi i un fi, i per tant podràs llegir un conte cada dia només si vols, però ara tots els contes entre ells, o la major part de contes, estan lligats entre si. Estan lligats entre si, primera, perquè hi ha un protagonista principal, que és el propi pelegrí, l'home que ho deixa tot per iniciar aquesta ruta pel desert, però també hi ha altres personatges comuns, fonamentalment tres. Hi ha Tuparc i Nabuc, que són la representació del bé i el mal, en aquest cas d'una forma simbòlica a través de dos animals. Un és un ocell, que representa el bé, i l'altre és un gall d'indi, que representa el mal. Jo crec profundament en què hi ha el bé i el mal. I després hi ha el que en el llibre se'n diu el l'ésser. L'ésser en majúscula. L'ésser vol dir, des de la meva perspectiva, Déu. I en el meu cas, el Déu dels evangelis, el Jesús dels evangelis. Però que obro la porta en el llibre perquè siguin també altres espiritualitats. En el llibre apareixen en reiterades vegades persones musulmanes i referències a l'islam, però també al budisme i altres estructures espirituals que, des del meu punt de vista, també representen allò que representa el Jesús dels evangelis, que és la recerca de la fraternitat, de la justícia, de la bondat.
És clar, t'hem sentit durant tota la temporada aquí, en aquest programa, fer-te moltíssimes preguntes, moltes vegades, també expressar coses que formen part de tu, i per tant jo crec que formen part del llibre, la fascinació per la bondat, per exemple, la fascinació per la bellesa de l'amor, t'he escoltat moltes vegades dir-lo, el rebuig, disculpa, gairebé superior a tu, de la maldat, de la maldat. També aquesta doble vessant de Naburki Tupac, del bé i el mal. I el llibre, d'alguna manera, és l'expressió una mica de tot això i de reflexions. Quan hi ha d'autobiogràfic aquí?
Inevitablement hi ha molt d'autobiogràfic. És a dir, avui parlava amb la persona que em va fer la presentació a la llibreria Claret, i em deia, que és un bon amic, un escriptor i periodista, Àlex Masllorens, però em deia, de seguida que vaig llegir el llibre, encara que no hagués portat signatura, hagués sabut que eres tu l'autor del llibre. Per tant, tot i que jo segurament no et soc tan conscient, però reflecteix la persona que l'escriu.
T'he de dir que després de tota una temporada escoltant-te aquí al Camins i departint amb tu, que ha estat un plaer, a mi m'ha passat el mateix. Jo estava llegint-li i dic, això és Àngel, això és Àngel, això és Àngel.
Doncs ell em deia, l'Àlex em deia exactament el mateix.
Sí, sí.
Cada capítol el que intenta és reflexionar sobre alguna qüestió que a mi, i crec que a tothom, ens preocupa. Per exemple, això que deies tu, la bondat, però també la indiferència. Per exemple, un dels capítols que a mi m'agrada molt és el del dromedari. No ho explicarem al final, però és la història d'un dromedari que parla amb el pelegrí i d'alguna manera li explica el per què ell no ha volgut recollir una parella de joves que estaven a punt de deshidratar-se en el desert, i ell portava sal, anava de les mines de sal a portar-les a l'amo, al mercat de sal, i per què no el recull? D'alguna forma és la indiferència, o si vols, la por. Hi ha altres capítols que reflexionen sobre la violència. Altres sobre els estereotips, diguem-ne, d'algunes facetes de les religions. Estic pensant, doncs, en un savi que ell es troba al mig del desert, a dalt d'una columna.
Bueno, que és imatge de Simó l'Etilita.
Exactament, Simó l'Etilita. És un dels pares i mares del desert. Un dels pares del desert que al segle
V... Va viure 39 anys damunt d'una columna.
Dalt d'una columna.
Fent dejú i pregària.
Efectivament. I això, tot això és cert, eh? O sigui,
sí,
això,
sí, això és història.
Jo no hi he posat imaginació. O sigui, aquest senyor va existir, està perfectament documentat. Són un grup de gent que als segles quart al setè, sobretot a l'Orient Mitjà, a Síria, es posaven això, a dalt d'una columna, potser el cas extrem, però amb coves o amb petites cabanes, i allà es dedicaven tota la vida fins que morien només a la pregària, a l'oració, i a sentir-se acompanyats d'una forma permanent per Déu. Això és una experiència que, evidentment, jo no he tingut, jo no sóc un místic, i per tant no l'he tinguda, però que m'interpel·la moltíssim. O sigui, com és possible que una persona decideixi passar 40 anys, això, dalt d'una columna d'uns pocs metres quadrats, dedicats només a la pregària, dedicat a la... És una cosa incomprensible per nosaltres avui, però també ho era en aquella època. De fet, hi havia moltes persones que anaven a veure'ls, que intentaven enraonar amb ells i entendre el perquè d'aquesta actitud. I és aquesta necessitat permanent de contacte amb el Creador, amb el principi i fi de totes les coses i, en definitiva, amb Déu.
És un llibre que, sens dubte, com ens deies, és part de tu, de les teves reflexions, de la teva manera d'entendre la vida o de dubtar de la vida, podríem dir, però que està obert també a que les persones que llegeixin o complementin amb les seves inquietuds. Tu ho has plantejat també així, de dir, és un llibre obert que vull que ajudi també a reflexionar i a conèixer a si mateix una mica. És com una mica una travessia en el desert, també.
Sí, sí, ja deia que per mi el desert és la vida, i el que en un moment donat, doncs, un decideix no formar part d'allò que és correcte, sinó d'allò que tu creus que és correcte, no del que s'interpreta que un ha de fer. Això en algun moment a la vida hi ha persones que fan aquest tall i alguns que no el fan d'una forma tan abrupta com ho fa el peregrí, que deixa tot el que té, és una persona acomodada, ben vista i tal, i deixa tot i comença a caminar pel desert sense res.
Sí.
Pràcticament només porta les vestimentes i un bastó, que és el que l'acompanya durant tot el trajecte. I, per tant, diguem-ne, és l'expressió d'una persona que necessita retrobar-se amb si mateix i que vol prendre una decisió sobre el seu futur. No acompanyar-se només com un vaixell que el que porten les onades segons les corrents
no
del mar,
sinó
que
vol portar, sinó trobar.
Vol també. dirigir el seu propi vaixell. I naturalment ho fa amb dubtes, amb penalitats, en el llibre es va veient. O sigui, ell dubta també a vegades de Déu, de l'ésser, que es diu en el llibre.
Bueno, és que
per exemple...
És molt normal, no és molt humà. No?
I tant. O sigui, ella cada matí s'alimenta amb algo que jo li volgué dir, igual que ho diu la Bíblia, el manà.
M'ha agradat molt aquest capítol, és un dels sí. que he llegit, perquè he fet com un salts random,
sí.
i m'ha agradat perquè he pensat, és que tu fixa't, una persona podria dir, tu planteges que ell passa gana, té molta gana, i que de sobte es va trobant l'aliment, sense buscar-lo. I jo he pensat, aquesta és una mirada que a mi m'agradaria molt tenir en la meva vida i que jo crec que trobo de vegades, és a dir, és molt evangèlica allò de dir mireu les aus del cel, no? que no es preocupen de res i el nostre pare els alimenta. D'aquesta manera entra en un descans i va trobant el que necessita.
Sí, ell no ha sortit amb cap sarró ple d'aliments ni amb cap bota plena d'aigua o de vi. Però en un dels capítols, que aquest potser encara no l'has llegit, ell es lleva al matí i no hi ha manà.
Ah.
No hi ha manà. I aleshores... Ell té un gran debat amb si mateix i amb l'ésser, amb Déu, i li diu, Déu meu, per què m'has abandonat? Per què m'has deixat al mig del desert? Si has acompanyat a les tribus d'Israel durant tota la seva travessia al Sinaí, fins a la Terra Promesa, si has acompanyat a tanta gent, per què em deixes aquí? Finalment ho accepta.
I arriba el manà o no arriba?
Això no ho diré.
Vaja, ara m'has deixat... Ja el buscaré, després
el buscaràs.
Perquè ara
Però ell té un debat amb Déu en aquell moment. Ell, al final, fa una certa acceptació i li diu, bé, si és que això és el teu propòsit per mi, ho accepto.
És que sempre, jo crec que sempre, a veure com ho veus tu, però sempre a la vida tenim dos camins, sempre dos, en molts aspectes, eh? Però un és entrar en el descans, dir, bueno, si és això el que em toca, ho accepto, o la rebel·lia del cor, de dir, no ho accepto. I bé, jo tinc la meva convicció de quin és el camí correcte sempre, però no sempre està en les nostres mans. De vegades, la rebel·lia ens supera.
Cada cas i cada persona és molt complicat.
Quins són els tres colors del desert, Àngel?
Home, el blau, l'ocre i el groc són els tres colors del desert.
I tenen un simbolisme una mica?
Tots tenen simbolisme. Un dels primers capítols és quasi bé una estructura més de poesia que de... literatura, diguem-ne, d'assaig, no? Perquè la portada del llibre és molt bonica.
Bueno,
vull aprofitar per dir que la portada del llibre i tots els dibuixos que m'agraden molt no són meus, sinó que són d'una il·lustradora molt bona.
Sí. La tenim per aquí, la Teresa Calbó.
La Teresa Calbó.
Sí. Molt bona sintonia, has dit, des del primer moment amb ella.
Sí.
L'edició és fantàstica, és un llibre molt maco.
És un llibre, de veritat, que Claret ha fet una edició bona i són uns dibuixos que a mi m'encanten. Quan la Teresa, és una amiga, la Teresa, li vaig suggerir, ella de seguida va acceptar aquest propòsit de fer els dibuixos i la portada del llibre és que és ben bé els colors, el blau... El groc i l'ocre.
A més, et dic una cosa, vam tenir un debat quan els vas portar i vaig dir, què veieu aquí? Perquè jo veia aquí un camí, com un camí. I no, és una persona que està molt a prop.
És els cabells d'una persona.
Els cabells d'una persona i darrere...
De fet, és el peregrí.
És una petita
imatge del peregrí.
És fantàstic. Ja per anar acabant, Àngel, cada capítol, ens ho has explicat, té sentit en si mateix, encara que es pot llegir també independentment i té elements en comú, està aquest lligam. Representa cada capítol una experiència, com hem dit, pobresa, avarícia, violència, bellesa, misteri, dubte... Ja per acabar, la teva experiència preferida quina és? Si t'has de quedar amb una, la més enriquidora.
A mi m'agraden molt dues. La del sec, un capítol que se'n diu El sec, i l'hort.
El Sec i l'Hort.
El Sec
per
i l'Hort.
Tant, els nostres oients, quan agafin el llibre, ja saben les dues experiències favorites del seu autor, de l'Àngel. El Sec i l'Hort.
Deixa'm només que faci un comentari abans d'acabar.
Els que vulguis, endavant.
30 segons.
Endavant.
És un llibre que jo recomano molt per famílies que... famílies o grups o de joves que vulguin parlar a partir d'una experiència, s'obren molts debats. És a dir, llegir el capítol del Sec i immediatament s'obren uns quants debats, i la lectura del Sec és fàcil, no és una lectura densa, teològica, una lectura complexa que ja pot avorrir a determinat quin tipus de persona.
No. És
el Sec
fàcil.
És distret, et pots llegir el Sec, es llegeix en 10 minuts. I a partir d'aquí s'obre un debat. Famílies que vulguin parlar amb els fills i que vulguin obrir un debat des d'una perspectiva distreta. Grups de joves, esplais... Jo crec que aquest llibre pot tenir, i m'agradaria que fos així, un recorregut, diguem-ne, de reflexió per aquests col·lectius.
Doncs segur que sí. Àngel Miret, advocat, ha treballat en l'administració, en la justícia, en l'Ajuntament de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra. És que has fet moltes coses, també has fet moltes coses de comunicació, en La Vanguardia, El País, El Periódico. Avui ens ha presentat aquest llibre, Sinfonia del Desert, editat per Claret. Es pot adquirir
a la venda.
De moltes
maneres. És baratet, a més val 14 o 15 euros.
Està molt bé, és un preu molt raonable, sí. Per tot el que ens has transmès que ha ofert el llibre. Per tant, una lectura fantàstica per aquests dies i per sempre. Àngel, mil gràcies per tot. Ens has regalat grans moments de ràdio aquesta temporada. T'esperem la temporada que ve perquè ens donis més d'això que tu tens. Ja ho negociarem, però estaríem encantats. ¿Vale? I de debò, si algú fa pum pum, estem escoltant la versió d'Anna Belén i Víctor Manuel del poema de Nicolás Guillén, La muralla, que és un de les seleccions que fas de cites al llibre. Si algú diu, fa pum pum i diu, soc l'Àngel Miret amb una columna d'opinió, jo li dic, abre la muralla.
Sempre, molt bé, sempre. Moltes gràcies.
Àngel, molts èxits i bon estiu.
Igualment a tots vosaltres.
Vinga, nosaltres que seguim endavant.